Avui al Ciència Friki hem canviat la sintonia per un tema de la banda sonora oficial de la pel·lícula Armageddon, perquè avui volem parlar d'Armageddon, Pere Guerra, amb moltes ganes. Què pot destruir el nostre planeta? Un Armageddon?
Doncs sí. El nostre planeta podria acabar la seva existència. De fet, l'Armageddon seria la paraula per referir-se a això, no? A la fi dels temps, a la fi bé, el judici final, depenent de la religió, de la cultura, l'apocalipsi, efectivament. I bé, és una cosa que passarà. És una cosa que passarà. No és si passa, eh? No és si passa. Ara t'he sorpresa.
Sí, ara m'has deixat una mica, com diuen en castellà, patidifusa, o sigui, passarà.
Passarà. Que passa és que això ho deixem pel final per afegir-hi una mica d'atenció.
Als nostres oients,
val. Exactament.
Clar, un Armageddon, normalment, clar, el tenim tots a les pel·lícules, un meteorit que fa destruir el planeta.
Sí,
meteorit seria...
De fet, és clar, o sigui, En aquí hi ha diversos perills. Realment, a Mèxic hi ha un cràter, a la península de Yucatán. Al final, el Yucatán forma part de, com a península, les restes d'un cràter gegantí que provoca un gran impacte, que es creu que això és l'asteroide que va acabar amb els dinosaures, no? És la teoria més acceptada, diguéssim. I és clar, l'Armageddon, o sigui, la fi de la civilització, la fi dels temps pels humans, podria venir d'un gran impacte amb un asteroide que pugui impactar amb la Terra, o sigui, i també podria venir d'un cometa. De fet, hi ha asteroides que el Minor Planet Center en parlàvem abans, quan parlàvem de cometes fa uns dies. Doncs hi ha asteroides que monitoritza el Minor Planet Center que són potencialment perillosos, poden impactar amb la Terra. Es diuen Near Earth Objects, objectes que s'acosten a la Terra i que són potencialment perillosos. N'hi ha un d'ells que es diu Apophis, bon nom.
Oh, Apophis, bon nom. Sí. Déu egipci, em sembla, no?
Sí, però Apophis sempre... No entenc molt de mitologia egípcia, però
Apophis... Porto molt peix, la mitologia.
Apophis no era el més simpàtic de tots.
No.
No era el més simpàtic de tots. I, de fet, Apophis té menys d'un 1% de probabilitats d'impactar la Terra d'aquí unes quantes dècades.
Són poques les probabilitats, llavors, no?
Sí, són poques i precisament se l'està seguint per veure aviam si fa bondat. Realment, no esperem ara mateix un Armageddon que vingui immediatament en el planeta Terra. No hi ha res en rumb de col·lisió prou gran.
Apophis era el déu que representava les forces del mal. És que he fet una mica de repàs a la mitologia egípcia.
O sigui,
per tant,
campió de la simpatia no era.
No.
Val.
Tenia roto. Clar, però de moment hem d'estar tranquils.
Sí, relativament tranquils, en el sentit de...
Relativament, ui.
Sí, fixa't que els nostres mitjans de detecció d'asteroides o de cometes que puguin venir en rumb de col·lisió han millorat moltíssim des dels anys 90. Val? Si hi hagués algú prou gran com per afectar-nos molt, ho veuríem venir, estic convençut. De fet, no fa falta enviar Bruce Willis amb bombes nuclears per destruir un meteorit.
Això t'anava a preguntar, clar... En cas que tinguéssim un meteorit molt gran que ens passés com a la pel·lícula...
Disculpa, anem a parlar en propietat perquè jo acabo de cometre un error. Ens referim a meteorit quan ja és a Terra. De fet, si és a l'espai, seria asteroide.
Vale. Si hi hagués un asteroide que ens estigués amenaçant, hi hauria possibilitat de tenir un Bruce Willis i una eina per poder-lo destruir? Per enviar aquest Bruce Willis?
Ja, sí. Esclar, podríem enviar en Bruce Willis amb unes bombes nuclears a destruir-lo. El que passa és que al final el fragmentaries molt i si els fragments són prou grans potser faries més mal que bé. Però ara, amb els mitjans de detecció que tenim, amb la xarxa automàtica de telescopis que hi ha, amb caçadors d'asteroides que fan molt bona feina, no solament, per exemple, l'Institut d'Astrofísica de Canàries o Calar Alto, que en troben molts, sinó gent com l'amic Josep Maria Bosch, aquí aprofito per saludar, doncs és un professor de català, fixa't, ja jubilat, que ha descobert l'asteroide més gran que més s'atansa a la Terra.
Wow.
I és una potència per si sol, en quant està en el rànquing número 3 de l'estat espanyol amb descobriments d'asteroides.
Wow.
Realment increïble. Érem ell i jo grans amics de l'estimat i plorat Pere Ors, que el van perdre aquest any per culpa d'un càncer, no? I li ha posat, el Josep Maria li ha posat Pere Ors a un asteroide.
Ostres.
A un asteroide. I ell ho va saber en vida, eh?
Ostres, doncs Pere Ors se'n va anar ben content, suposo.
Sí.
Que també l'hem tingut moltes vegades aquí en aquests micròfons, en,
sí,
en en Pere.
Sí, sí, i me consta que li va agradar molt. Esclar, que et dediquin un asteroide, no?
Clar.
Per sort, el Pere Ors no impactarà amb la Terra.
No, menys mal, menys mal. Que, imagina't que el Pere Ors impactés a la Terra i acabés amb la vida aquí a la Terra.
Sí, esclar, és a dir, ostres, jo si penso, si mai trobes alguna cosa així... quin nom li poses? M. Rajoy o com li dius?
Oh, podria ser.
Ningú sap qui és.
No, ningú sabria qui és aquest. I no podria passar, perquè una altra pel·lícula, que a vegades aquí ens agrada molt parlar de ficció, que estàvem parlant d'Armageddon, no ens podria passar com la pel·lícula de Don't Look Back, no, Don't Look Up, que no ens creiem les previsions?
Bé, doncs per aquí precisament podria venir un Armageddon a la Terra, que acabi amb la civilització. O sigui, Don't Look Up, al final, crec que no faig un spoiler, faig un spoiler molt evident ja des del bon començament de la pel·lícula. Al final és una manera d'explicar el canvi climàtic d'una manera que, digui, estem siguent estúpids davant d'un perill que cada vegada és més gran, no? I estem inflant una amenaça que portarà molt de patiment. Això és, al final, ells fan la paràbola amb el cometa, però al final és diguéssim, una metàfora del canvi climàtic, no? I de la crisi climàtica que ens estem creant. Però sí, és perfectament possible que, fixa't, ara tenim un món amb 420 parts per milió de CO2, I quan vaig néixer jo estava al 350. Estem canviant l'atmosfera del nostre planeta i ja està, i no passa res. És clar que passa. Si jo si sóc un peix, visc en una peixera i li començo a tirar brutícia, fins quan dura l'ecosistema no ho sabem, només tenim un planeta, no? Per tant, sí que és perfectament possible que la inèrcia de tot el canvi de composició que estem provocant a la nostra atmosfera pugui provocar una sèrie d'impactes que retroalimentin i cada vegada siguin més forts i superin la capacitat d'adaptació de la nostra espècie. Això no sona gaire agradable.
No.
També és veritat que direm, bueno, acabarem en positiu, ja ho arreglarem, comencem-nos a posar ja, perquè com més tard ho fem, més patirem. No?
Home, jo m'estimo més que vingui un meteorit que impacti a la Terra i que acabi la vida a la Terra per culpa d'un meteorit, que mira, dius, no l'hem pogut parar perquè no tenim en Bruce Willis o perquè és impossible, que no pas que ens autodestruïm.
Home, però seria un espectacle, eh? Jo realment, si me n'he d'anar per una hecatombe d'aquestes...
Que sí, que sigui, trio, que vingui del cel, no?
Jo trio que vingui del cel i perquè seria un espectacle, no? Realment es veu això amb la pel·lícula Deep Impact i és una bona recreació del que podria passar amb un... si algun tros de cel ens caigués a sobre d'aquesta magnitud, no? I fixa't en una cosa, més maneres en què pot acabar el món. Avui estem siguent una mica pessimistes.
Sí,
eh?
Però ja està bé de tant en tant, no?
Està bé.
Armageddon, Armageddon.
Esclar, fixa't, hi ha una pel·lícula també de l'època d'Armageddon, dels anys 90, que a mi m'agrada. Va rebre mala crítica, però a mi m'agrada, igual que Armageddon. Es diu El Núcleo. Vale?
Ostres, ara aquesta no la tinc present.
El Núcleo. I es tracta de que, per culpa d'un experiment militar, d'ondes sísmiques, doncs paren el nucli de la Terra.
Wow.
I clar, el nucli de la Terra, al final, la Terra hauria de tenir... té un camp magnètic, és evident que ha de tenir ferro en el seu nucli, i és evident que el nucli està a una temperatura de milers i milers de graus, per tant, aquest ferro està incandescent, no? Ara imagina que tot això... esperés. És a dir, al final acabaries amb el camp magnètic de la Terra i això ens es protegiria del vent solar i passarien moltíssimes coses dolentes. No? De fet, se sap que el nucli de la Terra s'està ralentint. La rotació del nucli de la Terra, que és el que ens crea el camp magnètic, al final, perquè es ja fos que gira, no? Doncs sembla que s'està alentint, no sabem per què. Segurament que aquí ningú s'espanti.
Jo ja m'estic espantant.
Ens acabarem com a la pel·lícula del nucli. Però segurament això ha d'anar per un cicle, un procés amb un cicle molt llarg que encara no hem identificat i que suposo que és normal que s'alenteixi. Però això provoca precisament que el pol nord magnètic estigui canviant de posició uns quants quilòmetres cada any i no acabem d'entendre per què, no? Però, és clar, això sí que podria ser un perill d'Armageddon. Si perdem el camp magnètic de la Terra, durem
un mes. O
sigui,
ens poden matar meteorits. Ens pot matar el fet de que el nucli de la nostra, de la nostra planeta, de la Terra, es ralenteixi o s'aturi.
Sí. Cometes també podrien
impactar.
Sí.
Nosaltres mateixos.
Sí, el canvi climàtic,
encara no entenc com sobrevivim.
Com sobrevivim? No, jo crec que finalment el més probable és que acabem sobrevivint, perquè al final l'espírit humà, mira, la història de la humanitat està ple d'això. O sigui, llegiu Sapiens, d'Animals a Déus, un llibre meravellós que recomano a tothom. Al final veus que Homo sapiens, la nostra espècie, ha fet això des de que hi és, que ha extret tots els recursos de l'entorn i fins que hi ha hagut conseqüències, no? Però també som una espècie amb una resiliència i una capacitat d'adaptació envers les conseqüències increïbles. És història de la nostra espècie. Mira, el 1936, França sola hagués pogut parar Hitler. El 38, França i Txecoslovàquia soles hagués pogut parar Hitler. El 39, aquell energumen era gairebé imparable, no? I es va patir molt i se'l va parar. Doncs amb el canvi climàtic penso que acabarà amb uns nivells de patiment semblants, però que ens en sortirem i el pararem. El pararem, almenys el mitigarem, perquè no vagi més.
O ens adaptarem?
Les dues coses. És que ja és tard per parar-lo del tot, hem de començar a pensar en l'adaptació i alhora...
Perquè es parla molt d'això, de l'adaptació al canvi climàtic.
Sí, perquè fem tard a l'hora de parar-lo. És que no hi ha voluntat enlloc. Enlloc, i la població no està suficientment conscienciada d'això, no? Ens preocupem més d'asteroides o meteorits. A mi em preocupa...
Cosa més improbable, no? Potser.
Sí, em preocupa molt poc. Perquè si hi hagués alguna cosa suficientment gran... Que
ho detectaríem prou a temps, no?
Ho detectaríem, sí. Ara... Que l'Armageddon ve, jo t'ho prometo, almenys pel nostre planeta. Bé, i n'estic segur d'això, perquè d'aquí 4.500 milions d'anys, com deia Carl Sagan, serà l'últim dia perfecte de la Terra, el Sol sortirà per l'est, i els nostres descendents, si és que existeixen, veuran com el Sol empalideix per força, per brillantor. En un acte final, per seguir brillant, el Sol haurà esgotat el seu combustible principal, l'hidrogen, i començarà a cremar heli. És una cosa en què en parlem en els batejos de l'Observatori Astronòmic del Banyà, no? I com serà la fi del món? Doncs el Sol vindrà gran, com si ens aguantéssim la respiració, vindríem grans i vermells, no? Vindrà gran i vermell, s'empassarà el planeta Mercuri, això durarà un procés gradual de milions d'anys, ja? Devorarà el planeta Venus i molt possiblement acabi amb la Terra, també. Però és que la superfície del Sol, la cromosfera, la corona, el vent solar estan tan a prop, anant tan a prop del Sol, el Sol vindrà tan gran que erosionarà completament la nostra atmosfera. Jo sé que és la fi del món, potser no la fi de la humanitat, vés a saber.
Clar, perquè potser haurem avançat suficient i amb una nau espacial ens n'haurem anat, vés a saber on.
Sí, tot i així...
Jo vull pensar això.
Anem a evitar, doncs, la fi de l'existència humana d'aquí 4.500 milions d'anys o 5.000 milions d'anys, perquè haurem anat i colonitzat Mart, vale, acceptem el pulpo com animal de companyia, que diuen. Tot i així, fixa't que al final estem vivint en una època lluminosa, una època de llum, l'època de les estrelles. Vale? Ara estem amb estrelles, s'estan esgotant les estrelles de primera generació, hi ha estrelles de segona generació. Això no durarà molt, en el sentit de que no és etern que el gas de l'espai que es vagi compactant i generant noves estrelles. Cada vegada les estrelles estaran més lluny l'una de l'altra i serà menys probable que sorgeixin estrelles de nova generació. El futur de l'univers és fosc.
Oh. Val?
Llavors, hi haurà d'aquí...
M'estic deprimint molt.
Sí, hi ha un vídeo meravellós de Mallory Ship amb qui nosaltres col·laborem. De fet, tenim material seu que ensenyem de forma inèdita a l'Observatori. Però hi ha un vídeo meravellós que és Timelapse of the Universe i allà explica com d'aquí desenes de milers de milions d'anys no quedaran ja estrelles i l'única cosa que quedaran són forats negres. Però va ser Stephen Hawking el primer a teoritzar que els forats negres s'haurien d'evaporar molt a poc i emetre radiació de Hawking. Així que fins i tot desenes de milers de milions d'anys en el futur, quan ja no hi existeixin els forats negres i si s'hagin evaporat, doncs s'haurà acabat la manera de desordenar-se de l'univers i de manera que segurament pararà l'entropia, pararà el temps. I allò sí serà l'Armageddon. No podem lluitar contra això.
Uau. Jo no sé què vés dir. Estic molt deprimida.
I tu pensa, fins llavors, quantes hamburgueses haurà venut McDonald's?
Uf, moltíssimes. Però jo vull pensar que els éssers humans són com els dinosaures i ens en sortirem.
O potser ens anirem amb una realitat paral·lela o buscarem
clar,
un multivers.
Clar.
Ja són coses de
ciència-ficció. Perquè qui no et diu que puguem viatjar en el temps d'alguna manera i els mons paral·lels? M'agrada més pensar això.
Pensem-hi.
Ens anem reflexionant en aquest capítol de Ciència Friki. Moltes gràcies, Pere Guerra, per acompanyar-nos un dia més.
A vosaltres. Thank you.